Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia, que passarà ennuvolat i sense ser excessivament fred. Marcarà un punt d'inflexió les diferents arribades de fronts de ponent cap a l'anticicló més càlid.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia. Dimarts 26 de gener, un dimarts que serà fred i amb núvols a les portes d'un marcat ascens de les temperatures. Per tant, les temperatures pugen els propers dies. Ara mateix, però, tenim 5 graus a Pals, 5 graus a Begur i 5 graus a Santa Cristina d'Aro. El Baix Empordà encara té menys poder adquisitiu que al principi de la crisi del 2008. De fet, som una de les comarques que més enrere anem pel que fa a la recuperació econòmica de la crisi anterior, tot plegat perquè els ingressos no han pujat prou. I mentrestant, doncs clar, nova crisi i un canvi de model ajornat de nou. Avui al Supermatí també us explicarem que s'ha resolt un dels conflictes locals que més han marcat o que més us hem explicat els últims anys. És el conflicte pel menjador de l'escola de Guillem de Montgrí, que s'havia privatitzat i que l'AMPA, l'Associació de Mares i Pares, reclamava poder tornar a gestionar. Doncs bé, ho han aconseguit i tornaran a gestionar el menjador escolar. En un Supermatí en què també parlarem del nou patró de la confraria de Palamós, que s'escollirà aviat, i de l'objectiu de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de comprar el local de l'antiga sucursal de la Caixa que es troba a la Rambla del municipi. I avui al Supermatí també, David Casadellà, que és un dels agricultors que ahir ho explicàvem, que no ha rebut ni un euro d'ajudes pel temporal Glòria. I a més és un dels agricultors més afectats pel temporal Glòria d'ara fa un any. Avui parlarem amb en David Casadellà i també acabarem el programa parlant de tecnologia i oci digital amb el nostre company, en Josep Lluís Vidal, que ens parlarà, atenció, d'una estafa a través d'aplicacions per lligar. La Interpol ja ho persegueix. No us ho perdeu. Saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Paula Balsebre, que també ens ha saludat. Va, som-hi. El Baix Empordà no ha recuperat el poder adquisitiu que tenia abans de la crisi del 2008.
El poder adquisitiu de la comarca disminueix un 6,3% respecte al 2007. Això es deu a que, mentre que la mitjana d'ingressos ha augmentat gairebé un 10%, l'índex de preus del consum ho ha fet més, amb un 16%. Així doncs, la inflació ha crescut més que els ingressos, i això és el que fa disminuir el poder adquisitiu.
L'Associació de Mares i Pares de l'Escola Guillem de Montgrí podrà gestionar de nou el menjador.
Ara s'obre un període per donar resposta a la proposta rebuda i des de l'AMPA es farà una assemblea que decidirà si accepten fer la gestió del menjador. Això serà possible gràcies a un canvi a la llei que permet que el Consell Comarcal faci una adjudicació directa i també el fet que coincideixi que al juny d'aquest any hi ha una nova licitació pel servei de menjador escolar.
M'agradaria saber si aquest canvi a la llei és la famosa llei Aragonès. M'agradaria saber-ho. Tan criticada per alguns sectors, segurament molt propers a aquesta AMPA. El 13 de març s'escollirà nou patró major de la confraria de Palamós.
Sí, ja s'han confirmat les dates per la renovació dels òrgans de govern de les confraries de pescadors catalanes, entre elles la de Palamós. El procés electoral convocat per la Generalitat ja ha començat i finalitzarà amb l'elecció del nou patró major el 13 de març.
L'Ajuntament de Sant Feliu vol comprar el local de l'antiga sucursal de la Caixa de la Rambla.
A l'interior de l'immoble s'hi podria ubicar la futura oficina de turisme de la ciutat. S'apunta a un import que ronda els 850.000 euros.
I Santa Cristina d'Aro repartirà un miler de mascaretes gratuïtes contra el Covid-19 entre la població. Les àrees de turisme i promoció econòmica de l'Ajuntament han encetat aquesta nova iniciativa sota el lema Protegeix-te, protegeix-me. Relacionat amb la pandèmia, el CIAT de Sant Feliu de Guíxols organitza un grup de suport emocional pel context actual de pandèmia.
El Servei d'Igualtat i d'Atenció a les Dones de Sant Feliu de Guíxols ha preparat un conjunt de sessions en grup dedicades al suport de persones afectades psicològicament pel context actual de la crisi sanitària. És un conjunt de 4 sessions gratuïtes que es faran de manera virtual via Zoom el dimarts 9, 16, 23 de febrer i el 2 de març.
I atenció a això, que no afecta territorialment el Baix Empordà, però déu-n'hi-do el que ens podria afectar tant econòmicament com visualment, perquè projecten un parc eòlic marí, atenció, marí, o sigui, flotant, a la zona del Golf de Roses.
El projecte busca posicionar l'Empordà com a punt de referència en la lluita contra el canvi climàtic a Catalunya. A més, també esperen que sigui un nou atractiu turístic a la zona i que impulsi la recerca i innovació energètica.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, de seguida ho ampliarem. I el MIC Futbol posposa el torneig dels 20 anys fins al 2022 i prepara una nova competició pel mes de juny.
Sí, el Torneig Mediterrani Internacional de Futbol ha decidit ajornar l'edició dels 20 anys fins la Setmana Santa del 2022, a causa de la greu situació sanitària en la que ens trobem actualment. No obstant això, preparen una nova competició adaptada a la pandèmia, la MIC Summer Cup, per a finals de juny d'aquest any.
Supermatí a Ràdio Capital.
Previsió del temps, Albert Aparicio. No, Albert Aparicio no, avui Marc Milà, bon dia.
Bon dia.
Què hem d'esperar pels propers dies, per les properes hores i pels propers dies?
Últims compassos de tot l'episodi que hem tingut les últimes setmanes de vents de sud i sud-oest amb totes les diferents situacions que ha generat. Avui dimarts la jornada no es presenta amb gaires titulars meteorològics. Si ens fixem amb el cel, avui no serà del tot radiant. Els núvols no deixaran lluir del sol del tot. Si ens fixem amb el termòmetre, veiem que estem davant d'un dia fred sense exageració. La temperatura mínima serà propera als 3-4 graus a la comarca i la màxima quedarà curta, d'uns 12 graus. I aquí és on notarem més l'efecte dels núvols tapant l'escalfor del sol. A partir de demà dimecres, una situació anticiclònica marcarà una notable estabilització del temps i un ascens clar del termòmetre, però sembla que es tracta d'un canvi de curta durada, fins al cap de setmana.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I sense deixar de parlar de meteorologia i de clima, avui el comentari, per parlar del canvi climàtic i també del temporal Filomena, ens l'envia en Marc Casanovas.
Sembla que el temporal Filomena ha reactivat les veus negacionistes del canvi climàtic. Les fredes temperatures rècord dels darrers dies són el principal argument per negar l'existència de l'escalfament global. Per les xarxes socials hem vist bestieses com les fake news sobre la no-neu que va caure a Madrid. Milers de vídeos de persones intentant cremar un floc de neu per demostrar que el que havia caigut a Madrid no era neu, sinó plàstic. Per si algú encara en dubte, el que passava en aquests vídeos es diu sublimació. Era el pas de l'aigua en estat sòlid, el floc de neu, directament en estat gasós, per l'alta temperatura aplicada. Així, aquests dies m'he fet un fart de discutir per Twitter amb molts negacionistes i la conclusió que en trec és que és molt cansat. És molt cansat discutir amb persones que no volen escoltar. El negacionisme transforma la realitat per encaixar-la a martellades si fa falta en el seu model de societat. Banalitzant la ciència, inclouen en el debat notícies falses per fer soroll. Perquè si no hi hagués soroll, creat artificialment per persones i institucions interessades, no hi hauria tal debat. Les coses evidents no es debaten, com la llei de la gravetat o de l'evolució. Un exemple del que estic parlant és en Donald Trump i la seva política negacionista. L'expresident americà és el rei del fake news i les ha utilitzat fins i tot en les conferències de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic per interessos personals i de la indústria americana. Per sort ja no hi és. Per tot plegat, cal donar més veu a la ciència en els espais públics. Per poder fer arribar més gent que el canvi climàtic també es refereix a manifestacions d'un clima extrem, inestable, i que, per tant, pot provocar fenòmens com el Glòria de l'any passat o el Filomena de fa uns dies. A més, aquests dies tan freds sembla fer-nos oblidar que l'augment de la temperatura global és un fet. I és important recordar que el 2020 ha sigut l'any més càlid de Catalunya des del 1950. Ara toca passar a l'acció i actuar. donar pas a la ciència i preparar-nos per viure en un món més càlid i amb fenòmens meteorològics extrems. En resum, més ciència i menys negacionisme.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, doncs, parlem d'una sèrie d'HBO que es diu Years and Years. De fet, el cantant de Years and Years és el protagonista d'aquesta sèrie d'HBO que retrata com es va viure la sida a Londres de la dècada dels 80. La banda sonora està plena de referències d'aquella època, com It's a Sin dels Pet Shop Boys, que precisament és el tema que dona nom a la sèrie i que avui és la cançó del dia.
I look back upon my life, it's always with a sense of shame. I've always been the one to blame for everything I long to do, no matter when or where or who. Has one thing in common too, it's us, us, us. It's a sin, it's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. At school they taught me how to be so pure in thought and word and deed. They didn't quite succeed. It's a sin.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
Un territori, una música. Una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Ràdio Capital, ara mateix clavadíssims, un quart de nou del matí. El Baix Empordà és una de les comarques de Catalunya que no ha recuperat el poder adquisitiu previ a la crisi del 2008. Recordeu aquella crisi del 2008? Doncs aquella. La que es va acabar ràpid, la que es va acabar just abans de l'actual. Doncs bé, és una de les comarques que no hem recuperat el poder adquisitiu. Això es deu a que els ingressos van créixer per sota de la inflació entre el 2007 i el 2018, que són les últimes dades que es tenen. Anna, parlem-ne amb més detall.
El Baix Empordà, el poder adquisitiu ha disminuït un 6,3% entre el 2007 i el 2018. Això es calcula comparant la base imposable general de l'IRPF de la comarca, la mitjana d'ingressos, amb l'augment de l'IPC, l'índex de preus al consum. D'aquesta manera, si l'IPC ha augmentat més que els ingressos, el poder adquisitiu disminueix, i viceversa. Com dèiem, això és el que ha passat al Baix Empordà. Això es deu a que els ingressos de la ciutadania van augmentar un 9,9% entre aquest període de temps, però l'IPC va créixer més, un 16,2%. Així doncs, la inflació hi ha crescut més que els ingressos registrats. Doncs molts dels municipis han perdut poder adquisitiu. Els més afectats són municipis petits, com Parlavà o Mont-ras, on el poder adquisitiu ha disminuït més d'un 20%, o Palau-sator, amb una baixada del 14%. Això també es deu a que són municipis on el 2007 la ciutadania tenia una mitjana d'ingressos més aviat elevada. Tot i això, el poder adquisitiu ha disminuït també a municipis més grans, com Palafrugell, Santa Cristina d'Aro o Torroella de Montgrí, tot i que amb baixades d'entre el 5 i el 10%. I per una altra banda, també hi ha alguns municipis on el poder adquisitiu ha augmentat. Aquests solen ser llocs on les rendes de la ciutadania eren més baixes el 2007, de manera que han incrementat més notablement en els últims anys. Entre aquests hi ha, per exemple, la Bisbal d'Empordà, Verges o Ullastret.
Tots els detalls de tots els municipis els podeu consultar al mapa que trobareu a la nostra pàgina web, que ja ho sabeu, és radiocapital.cat. Una possible via que tindria l'Empordà per recuperar capacitat econòmica i també per ajudar el medi ambient és la investigació pel que fa a les energies renovables i atenció al que projecten a Roses ara mateix. L'empresa de desenvolupament d'energia eòlica marina, que es diu Blue Float Energy, i el grup d'enginyeria i tecnologia Senar estan projectant un parc eòlic a Roses, però marí, flotant, és a dir, sobre l'aigua, entre 10 i 22 quilòmetres del golf. 10-22 quilòmetres a l'interior del mar. Es preveu, segons aquest projecte, que pugui començar a funcionar el 2026 i que serveixi per lluitar contra el canvi climàtic.
Exacte. De fet, s'espera que en una primera fase eviti l'emissió de fins a 21 milions de tones de CO2. A més, segons diuen, el Parc Tramuntana podria cobrir el 45% de la demanda elèctrica actual a la província de Girona en la seva primera fase. Després, amb el parc en ple funcionament, podria cobrir-ne el 90%. Això permetria el subministrament enèrgic de tot el territori amb generació de quilòmetre zero. També remarquen que no ocuparà espais terrestres i que, per tant, serà menys invasiu que altres alternatives.
A més, els seus impulsors també ho veuen com un generador de llocs de feina i com un nou atractiu turístic.
Sí, preveuen que generi llocs de feina directes i indirectes durant la seva construcció. Després, un cop entri en funcionament, també esperen que sigui una oportunitat per impulsar la recerca i innovació energètica per universitats, centres d'investigació i empreses. Per això estarà oberta la participació de persones del territori que vulguin invertir-hi.
En tot cas, això, com sempre que es tracta d'iniciativa privada que depèn de l'administració, doncs caldrà posar-ho molt en pinces i esperar aviam què en diu l'administració i com funcionen tots aquests processos burocràtics i també de licitacions i de permisos, etc. 8 i 20 minuts. Recordareu, perquè n'hem parlat moltes vegades aquí al Supermatí, del conflicte que hi ha al menjador de l'escola Guillem de Montgrí. Perquè l'AMPA vol tornar-ne a gestionar, vol tornar a gestionar el servei del menjador, i el Consell Comarcal l'havia licitat, l'havia privatitzat amb una empresa que feia un càtering, i això doncs no tenia els pares d'aquests alumnes contents, i estaven apretant realment perquè es pogués recuperar la gestió directa d'aquest menjador. Doncs bé, el Consell Comarcal del Baix Empordà està disposat a treure el servei de migdia del Guillem de Montgrí de la licitació i, per tant, signar un conveni de gestió directa amb l'Associació de Mares i Pares. Després d'anys de polèmica, el següent pas és obrir un període perquè això la pròpia AMPA faci una assemblea i estudiï aquesta proposta per decidir si accepten el repte, i això ho han de contestar abans del 15 de febrer.
De moment, Jordi Masferrer, que és el president de l'AMPA, ha expressat la seva satisfacció.
Estem molt satisfets perquè és una cosa que veníem reivindicant des de fa molts anys. Aquella seria el quart any, d'acord? I celebrem que per fi doncs la paraula dels polítics es dugui a terme. El senyor Loureiro s'hi va comprometre i la consellera Roser Font doncs hi està molt darrere, i doncs, gràcies a això i gràcies a la nostra perseverança doncs sembla que tot arribarà a bon port.
Això serà possible gràcies a un canvi a la llei que permet que el Consell Comarcal faci una adjudicació directa, i també pel fet que coincideix que aquest juny hi haurà una nova licitació del servei de menjador escolar a la comarca. Recordem que, degut a les dificultats prorrogades per la Covid-19, el Consell Comarcal i l'AMPA de l'escola van acordar prorrogar el contracte del menjador escolar, però finalment s'han pogut reunir i arribar al present acord. Des de l'AMPA han explicat que el senyor Loureiro, actual president del Consell Comarcal, i el seu equip de govern, amb la consellera Roser Font al capdavant, des del primer dia es van oferir a mirar de trobar una solució i han agraït que l'hagin trobat. També han expressat el seu agraïment a totes les persones que han intervingut en aquesta decisió.
8:22. El 13 de març s'escollirà nou patró major de la confraria de Palamós.
Sí, ja s'han confirmat les dates per la renovació dels òrgans de govern de les confraries dels pescadors catalans, entre elles la de Palamós. El procés electoral convocat per la Generalitat ja ha començat i tindrà diferents etapes. Primer, serà l'elecció dels membres de la Junta General a finals de febrer. Aquests seran els encarregats de triar després el patró major i la seva junta, en la votació del 13 de març. Es finalitzarà el procés amb les votacions per elegir els òrgans de govern de les federacions territorials i nacionals de les confraries. Actualment encara es troba en fase d'establir el cens electoral per la tria de juntes generals, que es formaran la primera setmana del març. Aquestes votaran a les eleccions a la presidència de cada confraria. L'elecció es farà el dia 13 de març i la proclamació el 20 del mateix mes.
I això tot plegat ho llegíem a Ràdio Palamós, que fa molt bona feina i sempre ens actualitzen la informació del municipi. Marxem ara cap a Sant Feliu de Guíxols, iniciativa de l'Ajuntament de Carles Motes. Ahir informaven que volen comprar el local de l'antiga seu de CaixaBank, que es troba a la Rambla, un edifici dissenyat per l'històric arquitecte gironí Rafael Masó, que es troba abandonat i en desús des que la sucursal de la Caixa doncs va tancar el 2018, ara fa 3 anys. L'Ajuntament vol que l'immoble, que fa cantonada amb el carrer Major, passi a ser propietat municipal i apunta un import que ronda els 850.000 euros.
El regidor d'Urbanisme i Habitatge, Josep Savalls, ha explicat que portaran la proposta d'adquisició al preu ordinari del mes de gener. L'edifici fa més de 300 metres quadrats i està catalogat de manera integral pel que fa als elements originals tant de l'interior com de l'exterior. A banda del ple, l'executiu local també necessita el vistiplau de la Generalitat de Catalunya per tirar endavant amb l'operació. La compra de l'antiga oficina de la Caixa està enfocada per un cantó per preservar el llegat de Masó, i comenta també el segon tinent alcalde Josep Savalls que també veuen la possibilitat de convertir-la en un atractiu turístic. De fet, a l'interior de l'immoble diuen que s'hi podria ubicar la futura oficina de turisme de la ciutat. Han explicat que el local és molt cèntric i l'actual oficina de turisme a la planta baixa del monestir s'haurà de moure tard o d'hora per les futures obres del Museu Thyssen.
I no ens movem de Sant Feliu de Guíxols. Perquè el CIAT de Sant Feliu de Guíxols organitza un grup de suport emocional en el context actual de pandèmia.
El Servei d'Igualtat i d'Atenció a les Dones de Sant Feliu de Guíxols ha preparat un conjunt de sessions en grup dedicades al suport de persones afectades psicològicament pel context de crisi actual. En temps de crisi sanitària, incertesa econòmica i la manca global de seguretat, han augmentat en gran mesura les persones que tenen angoixa, ansietat, tristesa o inclús irritabilitat. És per això que el CIAT proposa un taller virtual per posar en comú aquestes situacions i oferir eines per gestionar-los. Hi pot participar tothom i és un conjunt de 4 sessions gratuïtes que es faran els dimarts 9, 16, 23 de febrer i el 2 de març, de les 3:15 a les 4:15, a través de la plataforma Zoom. Es requerirà inscripció prèvia, ja que les places són limitades. I per demanar-ne una, cal enviar un correu a l'adreça electrònica psicologica@guixols.cat.
I un altre detall sobre la pandèmia. Que és que, com que continuen les restriccions, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro aposta, diuen, per la seguretat de la seva ciutadania i distribuiran un total de 1.000 mascaretes entre la població.
Les mascaretes corporatives amb un disseny de color negre que inclou el logotip de la marca turista de Santa Cristina d'Aro es distribuiran en diversos establiments de la població, tant a comerços com a l'hostaleria durant aquesta setmana. A més, qualsevol persona que vulgui adquirir-la podrà fer-ho directament a l'oficina de turisme i s'entregarà una mascareta per persona fins a exaurir les existències. Cada mascareta està embolsada individualment i compleix amb la norma que especifica els requisits indispensables de material, disseny, confecció, mercat i ús. Són higièniques i reutilitzables, disposant d'una vida útil de fins a 55 rentades.
Certament, amb aquestes informacions a vegades sembla que tornem a ser la primavera, allò quan els ajuntaments repartien mascaretes. Ara, en principi és fàcil d'aconseguir-les, però sí que és cert que aquestes són segur que són gratuïtes i a més són més boniques perquè porten el logo corporatiu de Santa Cristina d'Aro. L'Ajuntament vol conscienciar els habitants de Santa Cristina de la importància d'utilitzar la mascareta.
Exacte, també es vol donar visibilitat a la marca Santa Cristina d'Aro a tot arreu. Amb el lema Protegeix-te, protegeix-me, es pretén també arribar de manera directa a la població i fer palesa la importància d'autoprotegir-nos, però també de protegir a les persones que ens envolten i amb qui compartim feina o vida. Un acte de responsabilitat social que ha de servir per contribuir en la millora de la seguretat en matèria de salut pública i que s'espera que tingui una bona acollida.
8 i pràcticament 28 minuts. El MIC Futbol posposa el torneig dels 20 anys fins al 2022 i prepara una nova competició pel mes de juny.
Sí, el Torneig Mediterrani Internacional de Futbol ha decidit ajornar l'edició dels seus 20 anys fins la Setmana Santa de 2022, per la greu situació sanitària actual. El coronavirus ja va fer cancel·lar la 20a edició l'any passat, que s'havia de celebrar entre el 7 i el 12 d'abril i que va acollir més de 370 equips de futbol base i bàsquet procedents de 44 països diferents a les comarques gironines. No obstant això, preparen una nova competició adaptada a la pandèmia, la MIC Summer Cup, per a finals de juny d'aquest any. Es tracta d'un torneig amb la intenció de fer costat als equips locals, estatals i internacionals que han donat suport al torneig en les 19 edicions anteriors.
Doncs ja ho sabeu, notícia important relacionada amb l'esport de totes les comarques de Girona i també d'aquí del Baix Empordà, amb aquesta cancel·lació. Clar, els 20 anys no es poden posposar, els 20 anys es fan o no es fan, però la celebració dels 20 anys és el que es posposa en aquesta ocasió i que, vaja, estarem molt pendents també de la nova competició prevista pel mes de juny relacionada amb el MIC Futbol. Nosaltres de seguida tornem, falta un minut per 8:45 del matí, de seguida tornem i parlarem, com us dèiem, amb un dels productors més afectats pel temporal Glòria d'ara fa un any i que ens explica doncs, que clar, no ha rebut ni un euro d'ajudes públiques. De seguida tornem.
L'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent.
Una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica. Però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
Saps on es fabriquen les cançons que sonaran en un futur? Al Factoria Musical. Et posem tot allò que serà un èxit i repassem què s'escolta arreu del món. Combinat amb les cançons que ho van petar en el seu moment. Factoria Musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Passen 2 minuts de 8:45 del matí. Ara fa un any just ja havíem deixat enrere la part forta del temporal Glòria, tot i que les conseqüències es van quedar. Les conseqüències van ser, doncs, molt duradores. I us les vam explicar aquí a Ràdio Capital, us vam explicar també els efectes que havia deixat el temporal pels productors, pels pagesos de casa nostra. I ahir us explicàvem aquí al Supermatí que hi ha dos productors que encara no han rebut cap ajuda i que són els dos més afectats. Un d'ells, amb qui parlem avui, és en David Casadellà. David Casadellà, bon dia.
Bon dia.
Explica'ns quina producció tens tu aquí al Baix Empordà, agrícola.
Bé, jo tinc una finca d'unes 70 hectàrees, de les quals, doncs, l'any passat se'n van portar 6 hectàrees, doncs, al temporal Glòria.
Per tant, això és un dels...
I això correspon a 70 hectàrees, correspon normalment a una mitja d'una producció d'uns 3 milions i mig de quilos anuals.
De poma, eh?
Sí. Uh-huh.
I clar, això... aquestes hectàrees que se't van portar és el número de pomes que vas produir o el número total que es produeixen cada any?
O sigui, es van portar 6 hectàrees, que sí. Correspon, doncs, que, o sigui, vol dir que durant els pròxims 5 anys tindré la meva producció que ara m'invada entre 300 i 500 tonelades per any.
I a nivell econòmic, això?
Home, a nivell econòmic, doncs, bueno, representa dos danys. O sigui, primer que he de tornar a fer una inversió, doncs, d'uns 250.000 euros per recuperar aquestes 6 hectàrees, per tornar a posar en producció, i he d'esperar 4 o 5 anys que es posi en plena producció.
Mm-hmm. Clar.
Una altra quantitat important de diners.
Clar, les teves pomeres d'aquestes hectàrees que deies, vull dir, va quedar tot arrasat.
Sí, el riu es va trencar, la mota del riu, a l'alçada més o menys de Fuixà, i jo un quilòmetre aproximadament, o una mica menys, tinc una explotació de finca, i el riu va passar, el riu el trencar va passar per sobre la finca i s'ho va arrasar-ho tot, no va quedar tot apilonat, o sigui, va quedar 10.000 pomeres apironades una sobre l'altra, amb la malla, amb la cintura de malla, amb els postes que aguanten l'estructura, tot sota pilat. Arrasat, i no se'n volia aprofitar res.
I això, per què va passar? Què s'havia fet malament? Què no s'havia resolt prèviament?
Bueno, aquí hi ha aquí podem anar especulant les opcions, però vaja, el cert és que els pantans estaven a dalt de tot, i de fet la nit que va passar això ja no plovia, ja havia parat de ploure.
De dijous a divendres, no? La nit que anava de dijous a divendres.
Sí, aquí a l'Empordà ja no plovia, que en principi ja ens semblava que ja l'episodi havia passat, però com que encara plovia més amunt, que és la Garrotxa i Ripollès i tot això, doncs, i continuava entrant aigua pantans, doncs l'ACA doncs, va provar de deixar anar aigua a la nit, provocant un sobrecabal del riu, pràcticament un doble del que pot portar normalment el riu, i les motes, no, que ja estaven molt tocades de les dues nits anteriors, uh-huh. doncs les motes no van aguantar i van trencar. Uh-huh. Sí, això és la veritat. I també s'especula que el motiu, en certa manera, era evitar inundar Girona. Era una situació complexa de gestionar, vull dir, es va voler intentar plenar els pantans al màxim per garantir el subministrament d'aigua, i no es va preveure que plouria més de... O sigui, van preveure doncs, que plouria menys, però que realment va acabar plouint.
Aquí la qüestió és, tu tens aquestes pèrdues, com has dit, que eren enormes, i a més s'han de calcular per diversos anys. Aquí hi ha hagut alguna administració que t'hagi vingut a dir: ei, no et pateixis, que nosaltres ens encarreguem d'aquestes pèrdues?
Bueno, jo estic content, en certa manera, perquè immediatament el Departament d'Agricultura va articular, doncs, unes ajudes que són importants, perquè amb els recursos que disposa la Generalitat, doncs, veure que l'esforç és important. Aquestes ajudes, doncs, es van articular bastant ràpidament, estan aprovades, i llavors és un tema de tresoreria que, doncs, encara hi vaig rebre un mail que durant el mes de març, doncs, cobraré, doncs, les ajudes que em toquen.
El mes de març,
No puc pas. Sí, més o menys en principi està previst que es cobri. El que passa és que està aprovat, està pressupostat, vull dir, no hi ha cap dubte sobre això.
Val.
O sigui, estem en un any que la situació ha sigut molt complicada i també s'ha d'entendre, no?
Clar, però aquesta quantitat et pot cobrir totes les pèrdues que has tenir i que tindràs?
No, aquí hi ha, a veure, aquí hi ha una situació que és que nosaltres tenim una assegurança agrària que en principi, doncs, clar, els productors de poma, doncs, la utilitzem per assegurar els danys que habitualment hi sol haver, i que els principals danys sempre és el dany de pedregada, i també cobreix danys de gelada, que algun any també es produeixen, però menys, i llavors hi han per altres danys extraordinaris. Mai, aquest dany que es va produir l'any passat, aquest dany, aquí a l'Empordà es produeixen pomes des de els anys 50, i aquest tipus de dany no s'havia vist mai. Per tant, era un dany, per dir-ho d'una manera, nosaltres no el teníem ben assegurat.
Yeah.
I llavors el primer problema, és aquest: si tu no tens un tema ben assegurat, doncs quan et produeix un dany extraordinari, imprevist, doncs és molt difícil que l'assegurança te cobreixi. L'assegurança va cobert una petita part, i una altra petita part la cobrirem amb les ajudes de la Generalitat. Però estem parlant d'una situació molt extraordinària i molt difícil de preveure.
Per tant, són ajudes, no són préstecs ni res.
No, aquest és una ajuda directa.
Per tant, ets optimista pel que fa al futur?
Home, hem de ser optimistes. Vull dir, aquí tenim a l'Empordà, doncs, som l'IGP Poma de Girona, que és una poma molt prestigiada, que estem molt ben posicionats al mercat. Llavors, bueno, per dir-ho d'una manera, hem de comptar que, doncs, bueno, es tornarà a plantar aquesta explotació i tornarà a donar pomes, i esperem que continuï sent un negoci rentable, com és actualment.
Mm-hmm. Clar, jo imagino que vull dir, va ser una forma horrible de començar el 2020 i ja era un presagi, no?
Sí, Sí, diguem que aquest any 2020 es va ser bastant desastroso. Això s'ha de sumar, aquest any 2020, a part de la glòria que doncs, va tenir aquestes afectacions tan directes, hi va haver una llevantada el mes d'abril, per Sant Jordi,
sí.
Com que les motos encara no s'havien anat de reparar, es va produir una segona inundació de totes les finques colindants del Ter, que aquesta va tornar a afectar la producció, perquè les finques del mes d'abril ja estaven en plena floració, i llavors sí que va afectar la producció directa, perquè si s'inunden les finques a l'hivern, l'arbre està parat i el pot afectar més o menys, si només és inundació, el pot afectar més o menys, però no és cap efecte, és molt greu, però en canvi quan s'inunden la primavera, doncs hi ha un efecte de contaminació per fongs, la finca que inundada no pots entrar a fer tractaments fitosanitaris per atacar la plaga de fongs, i això sí que va tornar a provocar unes pèrdues en producció que no, en aquest cas no van ser només meves, sinó la majoria de productors de la zona aquí del Baix Ter.
I en aquest cas teniu previstes ajudes?
No, en aquest cas no hi ha hagut ajudes. Vull dir, a nivell de Poma de Girona, doncs, actualment es produeixen 80.000 tonelades cada any, i la producció d'aquest any, i un dels factors va ser aquesta segona inundació, doncs va a quedar reduït un 25%, arribant només als 60.000 tonelades.
Mm-hmm. I per això sí que, clar, va suposar un efecte més greu que el Glòria o no tant?
A nivell global va ser un efecte més greu que el Glòria, a nivell de tots els productors. A nivell meu particular, no, perquè a nivell meu particular, doncs, que sota un partit 6 hectàrees de pomeres, doncs és un dany molt greu. Però si parlem a nivell global dels productors de Poma de Girona, va ser més greu la segona inundació que la primera.
I certament hem d'admetre la culpa, la nostra culpa aquí, perquè no en van parlar gaire als mitjans de comunicació d'aquesta llevantada, precisament perquè com que estàvem tots tancats, doncs no va tenir efectes per les persones.
És que és un any que... Estem parlant d'un any que sembla de desgràcia a desgràcia, no?
Sí, sí, però aviam... Bueno,
l'altre tema, en que ser un moment... Però que dius tu, estàvem en ple confinament i tampoc era un dany que es podia observar, o si haguessis enviat veies finques inundades, però no veies un dany concret que poguessis visualitzar. El que passa és que després, al cap d'un mes, doncs es va veure doncs, que les pomes, com va començar a sortir les pomes i quan van anar creixent les pomes, doncs veien que les pomes totes estaven... Hi havia part de la poma important que estava afectada pel foc de motejat, que fa una taca, que crea una podridura a la poma i aquesta poma doncs, no és comercialitzable.
Ja. Doncs bé, estàvem parlant de desgràcies del 2020, aviam si amb aquest 2021 que comença bé cobrant les ajudes d'aquí pocs mesos, doncs aviam si tot segueix aquesta estela. David Casadellà, productor de pomes d'aquí del Baix Empordà, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
Bé, aviam, no sé si el tinc connectat ja per aquí, aviam, Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, m'has enganxat pels pèls, eh?
Sí? Què estaves fent?
Ah, estic treballant a aquesta hora, jo.
Ja estàs treballant, no? Sí, Déu-n'hi-do, jo. Déu-n'hi-do.
No, dia no dona.
Te'n falten hores, eh?
Sí, però és que jo crec que em faltarien encara que el dia tingués 48, eh? No sé, no tens tu aquesta sensació, també, a vegades?
Jo, hi ha dies que em sobren hores.
Hòstia, que sobrando, eh? Quina enveja em fas.
No. Però allò que dius, hi ha dies que aquestes hores ja no les viuria, que siguin de tràmit i passem-les i a dormir i ja està.
Això ho veus molt clar, jo a partir de les 5 de la tarda ja em passa això.
Va, aviam, tecnologia i hosti digital cada dimarts amb en Josep Lluís Vidal. Avui parlem de diverses coses molt interessants. Per una banda, aviam, no sé si qui ens està escoltant ja s'ha comprat l'iPhone 11, no, el 12 en aquest cas, 12. Que és l'iPhone aquell que no portava el carregador inclòs, no?, en la caixa per per poder... Deien per no contaminar, però el fet és perquè tu gastis uns 100 euros més per comprar-te la part, no?
És que, a més, els accessoris d'Apple no són precisament econòmics.
No.
I a banda, ja fa molts anys, però molts anys, que tots, no només Apple, sinó tots els fabricants d'electrònica de consum guanyen molt poc amb l'aparell.
Clar.
El marge és superpetit. Jo diria que en alguns casos es queden, fan les paus, i guanyen amb els accessoris, amb els auriculars, amb el carregador, amb el no sé què i tal. És aquí on està el negoci, amb marges molt, molt, molt alts.
Doncs bé, hi ha un problema amb aquest carregador inalàmbric que és molt bonic de l'iPhone 12, que és que, atenció, pot provocar problemes amb els marcapassos.
Sí, sí, sí. És una advertència que ha fet la mateixa companyia, Apple, ha fet un comunicat en el que alerta doncs, que el carregador inalàmbric de l'iPhone 12 podria provocar alguns problemes amb dispositius mèdics, com per exemple els marcapassos. Per què? Doncs, a veure, no entrarem en detalls tècnics, però la càrrega inalàmbrica, clar, vol dir que no hi ha cables pel mig, no? D'aquí és el gran avantatge, no? Que tu tens el dispositiu, el Clar. Telèfon en un lloc i tens la base o el que faria el carregador en un altre i bé, doncs no cal que hi hagi cables de per mig. Això com s'aconsegueix, aquesta càrrega? Doncs a través d'ones electromagnètiques, una sèrie de camps electromagnètics que transmeten doncs, el voltatge i la intensitat necessàries doncs, perquè la bateria del dispositiu de l'iPhone es carregui. Això, si entra en contacte directe per proximitat amb un dispositiu mèdic com un marcapassos, que també fa servir camps electromagnètics perquè al final genera un corrent molt controlat i molt específic i molt concret perquè les persones que tenen algun tipus de, no sé, d'arrítmia o de problema amb el cor doncs, puguin mantenir un ritme de ai, no me surt la paraula ara en català.
De batecs.
De batecs, exacte, això, de batecs. Constant, doncs, pot provocar doncs, que això no funcioni del tot correctament. Per tant, alerta, estem parlant d'un comunicat específic, concretament d'Apple, no? Que són el mateix fabricant que ja ha dit que això podria provocar un problema, i el que aconsellen és doncs, mantenir una distància d'entre 15 i 30 centímetres del carregador amb el cos. No?
Vale.
És a dir, no fer-ho servir de manera molt pròxima doncs per això, no? Perquè s'ha comprovat que no que s'hagi trobat cap cas, almenys que sigui conegut, però sí que bé, han detectat que això podria passar. Per tant, la prevenció sempre és una bona cosa i per tant, bé, doncs està bé que ho sapiguem, no? Al final estem exposats a tants camps electromagnètics dels quals no som conscients.
Ja.
Perquè avui dia gairebé tothom diu, és que clar, no vull tants cables, és que això és un merder, és que jo vull que tot sigui, a més per un tema estètic, no? Sí, però al final no tot és bo, que tot vagi per unes electromagnètiques, clar. Que sigui Bluetooth, que sigui Wi-Fi, que sigui tal...
Clar, això, aquest problema el podem aplicar també a altres carregadors inalàmbrics? De moment només en sabem segur pel que fa Apple, no? Perquè jo
clar, és que de moment ningú ha dit res més. Això, Apple s'ha volgut avançar a una possible polèmica, no? Perquè abans que es conegui, si no ha passat ja, que no ho sabem, que no hi ha hagut algú que ha tingut algun problema i que s'hagi demostrat que el problema que ha tingut... A veure, jo tinc un conegut, per exemple, que porta un marcapassos d'aquests que van integrats, no? Que no és un aparell extern, sinó que va integrat en el mateix cos. I ha tingut recentment alguns problemes, el que passa que ja també puc dir que aquest noi no té iPhone, ni carregador inalàmbric. Però vaja, problemes amb aquest tipus de dispositius existeixen. No sabem si hi ha algun cas, però Apple jo entenc que de manera estratègica s'ha volgut avançar i ha dit, escolteu, mira, que hem comprovat que això podria passar. No és que hagi passat, però podria passar, per tant, precaució, no? Per tant, bé, si algun dia es conegués algun cas, ja tindríem una mica... És que ja estem treballant en això, no?
Ja. Jo t'ho dic també perquè jo tinc un carregador inalàmbric, perquè el meu mòbil ja té uns quants anys i el foradet per carregar-ho amb cable ja no acaba d'enganxar i això és molt útil. Però clar, sí que és veritat que entre el cable inalàmbric, entre els auriculars Bluetooth, estem envoltats de dones que potser no són tan...
A veure, teòricament, clar, aquí és que podem entrar també en una paranoia que és una mica injustificada moltes vegades, eh? Perquè sí que és veritat que la majoria de camps electromagnètics que se generen amb els Bluetooth, amb els Wi-Fi, amb tot plegat, són realment potències irrisòries. Yeah. O sigui, realment estem parlant de el mínim imprescindible, no sé, ara jo estic pensant, per exemple, també en els cotxes que s'obren sols amb la clau per proximitat, no? Vull dir que has de tenir la clau amb un radi de 2 metres al voltant del cotxe, no sé, que hi ha tants exemples que ens podrien tornar una mica bojos si comencem a pensar que tot això és perjudicial per la salut. Estem parlant de camps electromagnètics molt, 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 molt petits. Mm. El que passa que sí que és veritat que, bé, a mi no em fa especialment gràcia, doncs, per exemple, portar el mòbil tota l'estona a la butxaca. Mm-hmm. Saps? O de fa un temps jo també he agafat el costum i l'hàbit de parlar amb auriculars amb el mòbil, no? Per no tenir converses llargues amb l'aparell al costat del cap, no?
Ja. Yeah.
Bueno, són cosetes que si bé per una exposició curta no han de suposar cap problema, bueno, pues, tampoc és gaire sa que tu estiguis 3 hores al dia amb dispositius electrònics enganxats al cos. No?
Com diria el company Marc Clapés, tinc una sombra de mal de cap, amb aquestes coses.
Clapés.
Va, 9 minuts per les 9, un altre tema. Qui tingui Windows 10, hi ha
tothom.
Un nou... Sí,
tothom,
no? De fet, tothom que no tingui Mac, en principi ja ha de tenir Windows 10.
I el que té Mac, a vegades també té Windows 10 perquè el té a la feina, per exemple,
sí.
No?
Doncs atenció per un problema que podria inutilitzar l'equip. Aviam, què passa ara?
Bueno, doncs, d'aquelles coses que no sé si és que s'han descobert per casualitat o que ha passat. El cas és que es veu que hi ha una URL, bé, no és una URL perquè no és una adreça d'internet, però sí que si tu obres l'explorador de Windows, uh-huh, el que seria el Finder, si no m'equivoco, del Mac, o sigui, per buscar arxius, sí, vale, no el navegador, sinó l'explorador,
vale,
i tecleses una URL determinada, o sigui, una ruta, una URL, una ruta determinada, doncs es veu que la màquina entra en un bucle del qual no sap sortir.
Oi, oi, oi.
Sí, no sap resoldre, no pot resoldre, es penja i se'n va tot en orris. Clar, el problema no és aquest, perquè és una ruta molt estranya i no és, per exemple, C:// /documentos. Val? El que tothom pot accedir, o descargues o el que sigui, no, és una ruta del sistema superestranya, tal, molt rebuscada, una mica llarga, a més a més. Però clar, quin és el problema real de tot això? És que com que això s'ha descobert, qui pot fer ús de tot això? Nostres amics hackers, no? Que el que poden fer és enviar-nos un correu electrònic, un SMS, un WhatsApp, el que sigui, amb un enllaç que contingui aquesta ruta, no? Tu mires les rutes i les URLs dels enllaços abans de clicar?
No, gens.
Jo gairebé mai. Doncs pot passar això, bàsicament, no? Que te vingui un enllaç que tu creguis que és legítim, facis clic i apa, ja la tenim liada, no?
Ja.
Microsoft diu que ja està treballant amb això, segurament això se solucionarà amb algun parche, amb alguna actualització propera, però de moment no se sap què ho provoca, ni tampoc quina seria la solució. Per tant, això ens serveix per tornar un altre cop a llençar el missatge de prevenció, de no fem clic en segons quins enllaços sense saber que realment provenen d'una font de confiança. I si provenen d'una font de confiança, encara també un punt de desconfiança tampoc està malament, sobretot doncs, pel context. Tu estàs esperant això, no estàs esperant això. És com els típics missatges de correus, no? O sigui, tens un paquet per recollir i has de venir avui mateix o clicar aquí i pagar. Escolta, estàs esperant alguna cosa de correus? No. Doncs llavors no facis clic enlloc, no? O sigui, no. Una mica aplicar el sentit comú sempre, eh? Per tant, doncs, alerta amb els Windows 10, eh?
Sí, no sé, crec que això, tothom, de fet, tothom ha de tenir Windows 10 ara mateix. Va, i atenció a això també, perquè...
Avui anem de desgràcia en desgràcia.
Aviam, la Interpol persegueix una estafa a través d'aplicacions per lligar.
Sí, alguns mitjans, saps com l'han batejat, aquesta estafa?
Com?
El Tinderazo.
El Tinderazo. Què fa el Tinderazo?
El Tinderazo, que no és que sigui exclusiu de Tinder, sinó el que s'ha comprovat que aquesta estafa circula per diverses aplicacions d'aquestes per lligar. És que no, tampoc estem són poc originals ja, no estem descobrint res de nou. O sigui, canvien els canals, però no canvien les formes, eh? És una mica avorrit ja tot plegat. Es veu que els senyors, senyores o individus, individues que fan, que han articulat aquesta estafa, el que fan és, doncs, fer match o entrar en contacte o dir que li convulguis amb amics, persones, es guanyen la seva confiança i un cop tenen la seva confiança els conviden, entre cometes, a invertir diners en fons d'inversió, saps aquestes aplicacions que ara ja fa uns anys que s'han posat molt de moda per monitorejar bitcoins, accions d'empreses a canvi d'una comissió?
Si tu plegat. Dius, si tu dius...
Bueno, sí, existeixen. Existeixen. Val. Hi ha molta gent aficionada a invertir diners o petites o relativament petites quantitats de diners en, yeah, en els mercats bursàtils, eh? I bé, doncs, es guanya la confiança d'aquesta persona fins a tal punt, doncs, que aconsegueixen que aquesta persona posi diners reals en determinats, doncs, determinades inversions, no?, d'empreses. Clar, arriba un moment en què el match desapareix, la persona desapareix i els diners també. O sigui, és la típica estafa de tota la vida, saps? De la senyora o senyor que s'ha vist encandilat per un individu o individua i que li ha demanat diners per no sé quina història i que s'ha muntat i que un bon dia, doncs, no sap res més d'aquesta persona, no?
Yeah.
Però ara utilitzen aplicacions per lligar. Tant és el cas que la Interpol ha emès una alerta perquè han detectat que això és una banda criminal que s'ha articulat a nivell d'Europa, doncs, per fer aquest tipus d'estafes. És que em sembla, no sé, em sembla surrealista, no? Però i jo no sé, penso que ningú estem mai, no vull dir res, eh? Perquè realment crec que ningú estem exempts de que algun dia ens estafin d'alguna manera,
sí,
i que després ens sentim molt tontos per haver caigut, no?, en això. Però vaja, és que torno amb allò que dèiem abans, el sentit comú, no? O sigui, jo és que per fer un moviment de diners...
Home, és que clar...
Amb algú que no conec...
És que clar...
És que ni encara que el conegués, em costa molt, eh? Vull clar. Dir, no sé...
Clar, 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 clar. Bueno, tu, mira, l'última estafa, no sé si n'havíem parlat aquí, que vaig sentir que a més li havia passat a una periodista molt famosa, la Sara González, que allò que t'envien un conegut t'envia un missatge per WhatsApp... demanant-li que li passis un codi que t'ha enviat per SMS
quan i el codi
li passes, el codi et bloqueja el WhatsApp i se'l queden.
Sí, bueno, no és que bloquegi, sinó senzillament és que el WhatsApp és la mesura de seguretat que té per fer servir l'aplicació amb un altre dispositiu. Tu t'instal·les WhatsApp, poses el número de telèfon amb el qual el vols fer servir i per verificar que aquest número de telèfon és legítim, doncs t'envia un SMS en aquest número. Clar, si tu aconsegueixes aquest codi, d'alguna manera, WhatsApp fins a dia d'avui no pot funcionar amb dos dispositius diferents amb el mateix número. Per tant, doncs, l'últim que autentifica és el que funciona, vaja. Mm. Per tant, t'han robat el compte. Sí, sí.
Doncs sí. Bueno, va, Josep Lluís, parlem la setmana que ve, aviam si recuperes una mica d'hores de feina.
Ai, em sembla que si no fem això que el dia tingui 48... Ho veig una mica xungo, eh?
De 48 hores envelliríem encara més, eh?
Ai, sí, és veritat. Mira, no, em quedo un de 24.
Va, que vagi bé. Bon dia.
Apa, bon dia.
Adéu. Minut i mig i arribarem a les 9 del matí, però encara tenim temps per fer un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Últims compassos de tot l'episodi que hem tingut les últimes setmanes de vents de sud i sud-oest amb totes les diferents situacions que ha generat. Avui dimarts la jornada no es presenta amb gaires titulars meteorològics. Si ens fixem amb el cel, avui no serà del tot radiant. Els núvols no deixaran lluir del sol del tot. Si ens fixem amb el termòmetre, veiem que estem davant d'un dia fred sense exageració. La temperatura mínima serà propera als 3-4 graus a la comarca i la màxima quedarà curta, d'uns 12 graus. I aquí és on notarem més l'efecte dels núvols tapant l'escalfor del sol. A partir de demà dimecres, una situació anticiclònica marcarà una notable estabilització del temps i un ascens clar del termòmetre, però sembla que es tracta d'un canvi de curta durada, fins al cap de setmana.
Doncs ho seguirem molt de prop, aquesta previsió del temps pel cap de setmana, que sembla que pugen les temperatures, però encara no sabem fins quan. Mig minut i les 9, ja ho sabeu, radiocapital.cat, per seguir tota l'actualitat del Baix Empordà actualitzada al minut, cada dia, tots els dies de la setmana, i ara mateix a Ràdio Capital, a l'antena de Ràdio Capital, la millor música del món que us porta l'Àlex Mata. Que tingueu molta sort, que vagi bé.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a Ràdio...